Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda. Això va cap amunt. Recollim dades, alguns observatoris de ponent, els 42 graus, va pujant en algun punt encara alguna dècima i molts valors al voltant dels 40. En alguns casos superem els registres d'ahir. En d'altres no, però sobretot la calor més intensa s'ha estès avui, tal i com estava previst, més cap al prepirineu i el prelitoral i relativament a prop de la costa, el Baix Penedès, el Montmell, s'han fregat els 40 graus i entre 35 i 38, gairebé 39 a la Plana Vallesana i algunes zones pròximes fins i tot de muntanya del Baix Llobregat. Moltíssima calor que demà podria polvoritzar rècords. Recordem que els registres més elevats a molts observatoris del país, no tots, insistim, no tots, se situen a finals del 2019 amb 43,8 al Carràs, que per cert fa una estona s'acostava als 43, a Lleida Ciutat hem de parlar també d'aquest 2019, a finals del 2019, quan la temperatura s'enfilava molt i molt i arribava a una màxima històrica de pràcticament 43,4 graus. Per tant, a les portes de superar rècords, però vaja, si avui no hi arribem, hi arribarem demà. Per parlar-ne, això és Green Meteo Mauri, però per parlar-ne avui, doncs connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, el cap de predicció Santi Segalà i el cap de climatologia, el Marc Prohom. Però això és Green Meteo Mauri, després parlarem d'aquests rècords que demà possiblement quedaran doncs superats. L'entrevista Green, anirem cap a l'implantació del porta a porta a Ripollet, un sistema que quan s'implanta també fa rècords de recollida selectiva. És a dir, amb contenidors tenim santuaris de la merda, literalment. És a dir, brutícia per tot arreu, indisciplina i recollida selectiva d'un 30-40%. I amb el porta a porta superem sovint el 70% i en alguns municipis el 80%. Que hi havia problemes, hi ha problemes amb els contenidors, segur. Que hi ha problemes amb el porta-porta, segur. Però hi ha una dada que és irrefutable. Si es passa del 30 al 80 de recollida selectiva, on està el problema? A Ripollet ho tenen molt clar. Primer municipi de l'àrea metropolitana, 40.000 habitants. Llar a Triple Plus, consum responsable a Europa, vol reduir els residus tèxtils, atenció als tèxtils, els peatges urbans, polèmic, mobilitat green amb en Gallego i amb el Gallego també el Libera, que torna a recollir tones de residus, en aquest cas, de la natura. I el que us dèiem al començar, avui edició especial de Meteotemps, entrevista amb els dos caps d'àrea, climàtica, de climatologia i de predicció, de Meteocat. Tot això en format digital.
Quin temps ha fet?
Bé, no ens volem tampoc allargar molt amb el temps que ha fet. Senzillament dir-vos que ha fet molta calor. Aquesta calor ha anat increixendo aquesta setmana, cada dia una miqueta més. I diumenge, déu-n'hi-do, ja com va picar en algunes comarques. Va ser dilluns, dimarts, dimecres. Hi va haver un lleuger i transitori retrocés dilluns, però a partir de dimarts va créixer el termòmetre, dimecres més, ahir dimecres més, i avui una miqueta més. I bé, estem, ja hem superat alguns rècords en les últimes hores i en les últimes 24 hores, ahir concretament, però el més fort arriba demà.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Una foto del passat dia 12, no fa gaire dies, estem parlant d'un laborable i plena la platja, en aquest cas, Ducat, dia 12, com dèiem, platja, cel blau, mar plana, una pila de paraigües. Recordem que aquests dies és quan crema més el sol de tot l'any, és quan ens cremarem més la pell, a partir de juliol menys i a partir de l'agost encara crema menys. Però anem al revés, els humans, i ho fem sovint. Finalista de la setmana, Mariona Rifà.
L'entrevista.
Entrevista, José Luis.
Em sembla magnífic.
Anem a parlar d'un municipi d'aquells potents per densitat, ficats entremig de vies de comunicació, d'una cimentera que no és seva, que està al darrere, que és Montcada.
Vora un riu preciós.
Sí.
A mi m'encanta.
I és Ripollet.
Exacte.
A Ripollet, bé, hi ha molta gent, però qui hem portat és la tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Ripollet, la tinent alcalde, seria correcte, Pilar Castillejo. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
A veure, per què hem portat Ripollet? Doncs, José Luis, pel porta-porta, perquè resulta que el porta-porta comença a arribar a ciutats denses. Bé, hi ha... En alguns barris això ja hi ha estat, eh? Però una ciutat sencera, fregant els 40.000 habitants, decideix implantar el porta-porta de forma pràcticament generalitzada.
A tota la ciutat.
A tota la ciutat. Hi ha, crec, un sector, ara en parlarem amb la Pilar...
Que... Sense experiència pilot.
La Pilar ens ho aclareix.
Sí, ho fem a tota la ciutat, però primer pensa, és una ciutat de 4 quilòmetres quadrats, o sigui, vivim 40.000 habitants, però en 4 quilòmetres quadrats. Llavors, és veritat, una ciutat molt densa, però amb un territori molt unit, de manera que és molt difícil fer com barris. Anem a provar aquell barri de casetes. No tenim barris separats de casetes.
Ni urbanitzacions tot. No recepcionades.
Ah, no tenim urbanitzacions. Al final és tot
4 quilòmetres per quadrats dona pel que dona. Ah. És a dir, per
no hi ha una urbanització separada on tu puguis fer la prova. I el que sí que hem fet, també, nosaltres en diem una recollida intel·ligent, perquè fem un sistema molt pensat per la ciutat. És un híbrid. Hi ha porta a porta per alguns sectors o per algunes fraccions, amb altres fraccions mantenim contenidors. Bueno, és un sistema combinat que ens permet, molt pensat per la nostra ciutat, no? I que ens permet intentar optimitzar aquesta recollida de residus, però pensant molt també en com ho fem en una ciutat tan densa. O sigui, hem pensat molt de quina manera ho podíem facilitar.
Uh-huh. Any 2020, 39% de reciclatge. El porta-porta, per experiència, no baixes del 60, normalment. Apunteu del 60 cap amunt?
Apuntem del 60 cap amunt, clar, que és el que ens permetrà assolir resultats que ens demana Europa, no? Si nosaltres apuntem cap aquí. I aquests resultats que dius tu, amb orgànica encara estem més per sota, o sigui, realment els resultats... una mica són els que tenim a totes aquestes ciutats de l'àrea metropolitana,
sí,
no?
Sí.
Resultats estancats des de fa molts anys,
molts
que ja es
anys.
Veu que els sistemes que tenim ja no evolucionen i que, bueno, estem molt per sota de, no, dels estàndards europeus i d'allò que ens demana Europa.
El José Luis deia, clar, prova pilot, ho deies, molt homogeni. Crec que heu dividit la ciutat, però, en quatre sectors, amb una àrea d'emergència, i com a mínim d'aquests quatre sectors, tres, porta a porta integral, amb algun però segurament que hi podrem posar i que el comentarem, i un altre sector on no, que hi haurà contenidor xipat. Això pot arribar a ser un risc? Perquè, clar, el que hi hagi un contenidor xipat pot ser que algú de la resta de la ciutat vagi cap al lloc del contenidor i, escolta, està xipat, però bueno, jo ho deixo allà al costat, etc.
Aquest sector que utilitzem, que el que fem és mantenir els contenidors com estan i tancats amb xip, no tanquem tots, perquè el vidre el deixàvem obert. I, què passa? El nostre municipi, la nostra ciutat, està trencada en dos trossos perquè ens travessa la C58 pel mig. Llavors, hi ha una barrera claríssima que és aquesta autopista,
és
que separa la ciutat en dos.
Sí, hi ha tots aquells blocs de pisos que molta gent pot pensar que són de Cerdanyola, però sí. No.
Exacte, això és Ripollet, tot i que el continu urbà és en Cerdanyola. Llavors, quin sentit té si la ciutat veïna no està fent, mantenen encara contenidor i contenidor soterrat, que on hi ha el continu urbà nosaltres fem als nostres veïns i veïnes aquest esforç de tu has de reciclar, només t'ho recull uns dies en concret, quan a la vorera de davant tindran contenidors. Aquí faríem... Aquí distorsionaríem les xifres i aquí faríem... És a Cerdanyola, no? És a la ciutat veïna.
I aquest és el sector... Ah, d'acord.
Clar. Que el que fem és, doncs mira, us ho posem encara més fàcil i treballem amb la ciutat veïna en el moment que ells diguin, vinga, posem a fer un pas nosaltres també, perquè al final jo crec que totes les ciutats metropolitanes també haurem de fer aquest pas, doncs en el moment que ells diguin, vinga, va, doncs ara el fem nosaltres, acordem de quina manera amb aquesta zona que realment és continu urbà amb Cerdanyola, de quina manera implementem el sistema. I serà qüestió també de parlar amb la ciutat veïna.
Saps què passa? Els que portem uns anys manegant el tema de la gestió dels residus, hem viscut experiències envers la implantació del PAP que no sempre han estat positives. Jo personalment he tingut algunes situacions com la de Vilassar de Mar, que la vaig viure molt a prop, o la del Carles Ibáñez dels barris de Barcelona, que
Carles Vázquez.
Carles Vázquez, que va haver-hi de fer aquest repensament, no, de la implantació. Vosaltres ho feu perquè voleu millorar la taxa de reciclatge, això està claríssim, i perquè implantar el PAP significa que els impropis cauen a plom, és a dir, que tens uns impropis gairebé residuals, en el cas de l'orgànica, és el que jo tinc entès, però està consensuat amb els veïns?
Vinga, nosaltres, diria que és important que ho expliquem, nosaltres no diem que fem un porta a porta, nosaltres diem implantem el Ripollet a porta. Per què? Perquè és un sistema molt pensat per la ciutat, ja et dic. Nosaltres no fem porta a porta d'orgànica. A orgànica mantenim contenidor a tota la ciutat.
Molt bé.
Això, en zones, clar, tan denses, no pots baixar Cubellets, no podem omplir, perquè a més són ciutats aquestes que es van construir als anys 60 i voltants, en què no es pensava...
Soviètiques.
Sí, i no es pensava en com havíem...
Aquesta és la paraula.
Sí, jo vaig néixer en un barri soviètic, al Congrés.
Exacte, doncs jo també. Jo soc del barri de Can Mas, de Ripollet, que va créixer en aquella època, no? I són ciutats que van créixer sense pensar en com es desenvolupava la vida en aquelles ciutats. Eren ciutats més pensades en l'economia. Doncs aneu aquí, dormiu, però no tenen voreres. No? Els espais lliures són molt pocs.
Les parets de les cases són de paper de fumar.
Clar, hi ha molts temes d'aquests, quan la vestosa i aquella...
Sí, no? Sí.
Doncs, clar, amb aquestes ciutats, posar Cubellets i fer el mateix sistema que s'està fent amb les ciutats de l'interior de Catalunya, tens
delicat.
Una possibilitat molt alta de que passi una cosa com aquesta que dius tu, no? Que realment... no acabi funcionant. I no ens ho podem permetre, crec jo. Perquè estem en un moment en el que les ciutats hem de fer aquest pas endavant i que les que comencem a fer-ho, ho hem de fer bé.
De manera amable.
Sí, senyor.
I de manera confortable pel ciutadà.
Exacte. I acostem el sistema al ciutadà. Li acostem. Què és important per nosaltres? Una orgànica bé, no? Sense impropis. Per tant, facilitem molt l'orgànica. I com ho podem facilitar? Deixant un contenidor que puguin utilitzar-lo tantes vegades a la setmana com vulguin, o sigui, tu pots baixar sempre que vulguis, l'únic que tancat amb xip.
Molt
bé.
Jo el que estic veient amb la fotografia del vostre web, que hi ha una explicació bestial, és a dir, jo entenc que el veí, clar, hi haurà veí, molts veïns i veïnes que no entraran mai al web perquè no són digitals. Per tant, això és un altre tema. Els que hi entrem amb facilitat, allà hi ha aquests tres sectors amb un contenidor sempre de vidre obert, la guardiola, m'imagino, habitual i clàssica, etc. L'orgànic xipat, sempre, a tota la ciutat. Però després... Ah, i també el sanitari tèxtil, bolquers, compreses, etc., també xipat.
Sí, hem fet unes bústies, que són, no estan a les zones de contenidor, són bústies determinades per la ciutat, és com un bujol mitjà, tancat amb una armadura hermètica, que s'obre també amb això, i amb la mateixa tarja que pots obrir el contenidor, obres aquestes bústies, que en diem.
I aleshores, dos dies a la setmana, recolliu els envasos i el paper amb porta a porta, i un dia el rebuig.
Un dia, dos dies envasos, i dels dos dies, un és l'envàs i el paper, i l'altre l'envàs i el rebuig.
D'acord, per tant, un dia a la setmana, el rebuig.
Uh-huh, exacte, només un dia a la setmana.
Aleshores, clar, amb el xipat, m'imagino que al final el que es fa és controlar, que hi hagi un ús racional, i pot ser un primer pas del pagament per generació.
Complicat si mantenim contenidor, eh? Si tu mantens contenidor d'orgànica, pagament per generació sí que és complicat, però jo sí que crec que és important que fem passes avançant cap a una tarifa justa, no?
I digue-li, digue-li tarifa justa. Exacte. És a dir, perquè clar, al final, oi, José Luis, quan a tu et paren, bé, a mi fa molts anys que no em paren per la carretera, però quan et paren per la carretera...
A
mi una vegada, per excés de velocitat als anys 90, absolutament justificat, i escolta... I aleshores...
Fittipaldi, es diu, de segon.
Sí, mira, coses
no,
que passen.
No, aviam, tots tenim un historial, un passat. Doncs, clar, imagina't que paren el Messi i et diuen, ei, multa, i li cauen els 600 euros per excés de velocitat, de molt alta, no? Però clar, si paren el José González, que és fuster i que cobra 1.000 euros al mes, els 600 euros és una gran, perdó, putada.
És el que dieu de tarifa justa, ajustada.
Sí, com podem ajustar en funció del
que sigui dissuasòria, però que no sigui un greuge.
I que puguem bonificar el bon ús. Per començar, el que sí que ens permet el sistema és bonificar la participació. Participes en el sistema i, per tant, utilitzes de forma adequada l'orgànic.
Col·labores.
Ahí està. I utilitzes de forma adequada el rebuig, que són les dues coses que podem controlar. Doncs aquesta participació en el sistema ha de poder estar bonificada o premiada.
Quan esteu pagant la tona de rebuig ara a Ripollet?
Quan paguem la tona de rebuig? A 0,70 i pico, em sembla. Sí, és molt car, clar. Si hem de fer... Si al final, és una pregunta que també fan, no, els veïns, oh, però puja el preu del contracte. Clar, és una recollida, és més manual, entrem més operaris... Bueno,
que
també...
es compensa amb la caiguda del rebuig.
Cau, sí. Clar, jo els hi explico molt. Si aconseguim de veritat reduir el rebuig, clar, tot això que no haurem de pagar de cànon...
Sí. Jo crec que, fixa't, ho acabes de dir, que els hi explico molt. Jo crec que aquest canvi, el canvi de modelització de la recollida selectiva, és el més intrusiu que hi ha a la llar. És a dir, tu pots fer canvis en la mobilitat, en l'enllumenat públic, en la seguretat, però el canvi en la gestió dels residus és extraordinàriament intrusiu. Hi ha gent que no se sent còmoda, i és un canvi cultural. Sí. No és un canvi ambiental.
Estem entrant a les llars de les persones a dir-los com ho han de fer les
coses. I això necessita un procés d'educació
Exacte.
I de socialització i de divulgació, que és el que, en el cas que t'hi he explicat, no es va fer com s'havia de fer. Perquè aquell focus, aquell incendi que va motivar la tirada enrere i una campanya electoral basada bàsicament en Jo Trauré, un partit que va guanyar les eleccions dient Jo Trauré el porta a porta, estava perquè hi havia un incendi social. Aquest incendi social era per marca d'informació. Només pel que acabes de dir, estem pagant la tona de rebuig a 0,75. Escolti'm, això és caviar. I no ens ho podem permetre. Perquè això són equipaments, són instal·lacions, són renovació de pavimentat, són que no podem fer perquè estem segrestats, entre cometes, perquè ho fa malament. Però poca broma el fenomen cultural. És per això que jo dic que la regidoria de Medi Ambient i la regidoria de Cultura, en aquest cas, haurien d'actuar conjunt i d'acció ciutadana, haurien d'anar amb una pinya. Perquè és un fet... Canvia el poble, en molts sentits.
Sí, i que, a més, si saps fer-ho bé, i nosaltres estem apostant moltíssim per l'acompanyament, per l'educació, hem fet un contracte de la implantació, que és el de l'acompanyament, a com implantar-ho, de 5 anys. O sigui, els hem dit, omplirem la ciutat d'educadors que facin aquest acompanyament i aquest aprenentatge amb els veïns.
Monitorització.
Durant 5 anys. Després ja veurem on estem.
És bèstia. Bueno, però és que el que tu dius...
Però és necessari.
Hi ha molta gent que no té, és el que tu dius.
Clar, o sigui, jo, per exemple, fa 30 anys que ho faig. Clar. I, per tant, fa 30 anys que voluntàriament...
I els joves són natius porta a porta.
Clar, però hi ha qui no ho ha fet mai, ha vist...
Que té tot el dret, pobra dona, i és més, té més dret que ningú.
Sí, sí.
Perquè és qui ha estat tirant del poble durant molts anys, s'ha de tenir un gest amb ella.
Sí, sí.
De tota manera...
Hi ha gent gran que recicla molt bé, eh?
Home,
digue-m'ho a mi. Clar, sí, sí.
Clar, però és que, a més, clar, quan veus, ho sabeu, les bateries aquestes de contenidors, no? Que jo sempre a les xarxes els dic els santuaris de la merda, no? Perquè és el lloc on tot s'hi val, etcètera, etcètera. Quan tu obres el de paper, No, el de paper no. Quan obres el de rebuig, que està enganxadet, per exemple, el de paper, que és blau, i veus en el de rebuig els cartrons, i els cartrons, i els cartrons, i dius, però si al costat hi ha el blau. Clar, això ja no és desconeixement.
És civisme.
Això ja és semenfotisme.
És com el que trenca un semàfor, o que fa malbé un equipament. Clar, el vandalisme...
Comença... Vandalisme...
Social, és això.
Sí.
Perquè aquell senyor no necessita més. Ja sap perfectament que hi va el blau.
Ho sap. Clar que ho sap.
Llavors està fent això un acte vandàlic.
Llavors jo crec que amb aquest sistema el que farem és que... ara mateix que tenim aquests percentatges, no?, que dèiem de reciclatge, doncs una determinada gent que no voldrà fer-ho, doncs no ho farà. O sigui,
No. Igual que tota la vida ha tirat els papers per la finestra del cotxe.
Està mesurada aquesta taxa, i és social, i és de comportament. És entorn d'un 15 o un 20, pot arribar a ser.
Exacte. Però, en canvi, molta altra gent que ara mateix no està fent, doncs, o per costum, o per hàbits...
Mandra, inèrcia... Sí.
Doncs, podrem aconseguir aquest pas.
Però al final tu posaves el focus, José Luis, amb Vilassar
de Mar.
De Mar, anava a dir de dalt. Demà. Posem el focus, per exemple, ara en les manis de la Garriga, unes manis, i després Sant Andreu. Sant Andreu, a les xarxes, allò semblava incendiat, d'acord? Però la realitat ens diu que del 26 o 27 que ens va dir el Carles Vázquez de l'Ajuntament de Barcelona, han passat a un 80%, aleshores. Si d'un 30 arrodonint passem a un 80... i teníem uns problemes i ara en tenim uns altres, perquè pegues, diríem, sempre en tindrem, escolta, estàvem fent l'estúpid.
No, però hi ha una cosa que, Francesc, que es diu la factura social, és a dir, que si jo em poso del peu de l'equip de govern, és a dir, això, quin retorn tindrà cap a l'acció de govern? És a dir, ens veuran a nosaltres com uns inquisidors dels residus? Ens veuran a nosaltres com una gent que, no sé si ho portaves al programa o no ho portaves, però en tot cas, que el concepte d'agressió no hi sigui, perquè es portin perdents tots els que ens dediquem al medi ambient.
Sí, el que
passa és que José Luis... I tots els que intentem promoure, fixa't que quina paradoxa, que els que intentem promoure que tots visquem millor, finalment quedem com a inquisidors, com a dictadors, no, és curiós.
És veritat que ara hi ha veïns també que ens diuen per què no pregunteu si volien fer aquest canvi, perquè nosaltres els hi diem, aviam, aquest canvi el vam començar a treballar al mandat anterior, perquè és complicat, perquè hem hagut de definir molts paràmetres i tal. El vam portar al programa electoral i vam guanyar amb més majoria de la que teníem a l'anterior. No? O sigui,
perdona, el color polític de...
Nosaltres som un partit local.
D'acord.
Ens diem Decidim Ripollet i som, és una assemblea.
Perfil d'esquerres, diríem.
Sí.
Sí, no us acosteu a Vox, diguem.
No,
no, d'acord.
Sort que no estem fent més tele, perquè hauríeu vist
la cara,
la garrifança que li acaba de donar a la Pilar.
És un partit de veïns.
Som veïns, veïnes. També hi ha gent de Comuns a dintre de la coalició d'electors, hi ha gent del COP de Ripollet, que és una coalició d'electors antiga, des de les primeres eleccions municipals que tenim militants que encara hi continuen, gent de
És a dir, que tu tens la sensació que aquesta opció està legitimada, evidentment, per comportar el programa, però a més surt del veïnatge, perquè voleu fer un Ripollet més net, un Ripollet més endreçat, estem parlant de residus. Llavors ja està.
Sí, jo crec que el que ha dit el Francesc És que és molt correcte. Si abans ja... Ara mateix tenim molts problemes amb els residus. Ara mateix tenim contenidors desbordats, tenim al voltant, no? Tot el residu
tot
barrejat.
Tot s'hi val.
Tot s'hi val. I a més són nius.
L'autònom, el pancaire, que no sé què, no sé quantos, la caixa aquella de cartró amb els quatre coarrugats, tres trossos de guix, no sé què, no sé quantos, pam, allà al costat.
Exacte. Mm.
Clar, sí que aquesta cultura l'hem d'anar...
Una brutícia sempre al voltant del contenidor, que és evident que ara en tenim molts problemes. Moltes matinades ens aixequem amb molts contenidors buidats, tot embrutat, que, no? Que jo dic sort que a les 6 del matí sortim amb els camions, netegem la ciutat i quan la gent la trepitja, això ja està recollit. Però ara mateix el sistema actual dona molts problemes. I a més, no ens acostem per res a fer un bon reciclatge. El sistema que portarem tindrà alguns problemes? Doncs segur, pues perquè som una ciutat molt densa, perquè som molts veïns, perquè dins cívics també en tenim molts. Bueno,
i els tindrem sempre i a tot arreu.
Exacte, problemes en tindrem. Però, si donem uns bons resultats, pues ens continuarem mirant de quina manera resolem aquests problemes. I jo crec que l'important és, anem a ser flexibles. Estem fent un canvi que, com tu deies, ens afecta a la vida diària de cada un de nosaltres. Jo crec que com a polítics el que hem de fer és dir, mireu, el nostre objectiu és aquest, però anem a ser flexibles perquè tots hi arribem. Anem a buscar solucions a tots els problemes que ens trobeu.
Molt bé.
Que veiem que aquí els envasos... Bueno, doncs anem a estudiar-ho, com ho podem fer? Estem treballant solucions molt xules, també. Estem parlant ara amb tots els presidents de les escales de blocs de pisos amb més de 7 habitatges i estem intentant proposar-los el bujol comunitari. Anem a parlar amb bujol comunitari, anem a crear comunitat, anem a mantenir que entre tots tinguem també aquests espais que ens permetin tenir la via pública, l'espai públic més net.
Ui,
no?
Que complicat que és això.
Sí, és complicat, però també és molt interessant. Ja. Perquè el que et permet, sí, és difícil lo del tema de la comunitat, però també parlem d'escales de veïns que potser fa molts anys que hi viuen al mateix lloc i que et permeti, en lloc de tenir, hi ha blocs de pisos que potser hi viuen 80 persones, no? En lloc de tenir 80 bosses, tenir 4 bujols de la comunitat. Mm-hmm. Això és molt més endreçat, no? Mm-hmm. O sigui, jo crec que... I al final...
I a més, perdona, els Next Generation subvencionen les habitacions tant de bicicletes com de residus. Mm-hmm. És a dir, és una partida que podem demanar subvenció si tenim un raconet a la comunitat, ho dic com a president de la meva comunitat, que això ho mirem molt.
Hi ha comunitats que és complicat, sí. que realment ens cal fer un exercici d'imaginació entre tots. Però per això deia que si la nostra feina és, sense perdre de vista l'objectiu, ser prou flexibles perquè aquest sistema s'acomodi a que tothom, fins i tot les comunitats més complexes, hi puguin participar.
Un altre aspecte que l'experiència m'ha portat a fixar l'atenció. Argentona es va viure una experiència, estic parlant fa molts anys, quan es va implantar es van generar àrees d'emergència. No sé si heu previst tenir àrees d'emergència per les fraccions que participen en el PAP.
Sí, però també hem vist què passava amb altres ciutats, amb les àrees d'emergència.
Que es convertien en abocadors.
Mm-hmm. Habituals.
Llavors, el que hem fet és un invent. Portem temps aquí treballant això i crec que trobem una solució que és bona, però no imaginativa, però bona. Fem àrees d'emergència mòbils. Amb una caixa de camió portem 3 contenidors grans de les 3 fraccions de les que fem porta a porta. Aquesta caixa de camió, en tenim vàries, es ubiquen a diferents espais de la ciutat, que ja tothom coneixerà, però a la nit els retirem. Es retiren a la nit, perquè és a la nit quan es produeixen els actes vandàlics.
Sí.
Doncs, durant el dia anem amb el camió, deixem la caixa de camió amb els contenidors, que van tancats amb xip.
És a dir, per també veure si hi ha algú que n'abusa absolutament.
Clar, que és un client habitual.
Clar, clar.
Clar, és una àrea d'emergència. No? És un ús per qui el necessiti.
I un altre element important, jo crec, és a dir, a qui li ha tocat els últims 30 anys els contenidors a davant de casa seva, del seu comerç, etc, és un drama. És un dels grans problemes que dona la sensació...
És un nimbi com una catedral.
Clar, aleshores, jo, per exemple, estic pensant en un bar que tenim al costat de casa, que fan menjars, etc, i tenen una terrasseta fora, i a la vorera del davant d'un carrer absolutament estret del centre de Terrassa. Tenen tota la bateria de contenidors que fan una catipenda a ple estiu bestial, i tu estàs allà fora, diguem, sopant, i tens allò. Aleshores, que et retirin sempre aquests contenidors de la ciutat, n'hi hagi algun concret, el de vidre, etc., xipats, i que a més...
Places d'aparcament pel carrer.
Espai pel vianant, etc., etc., i que en el cas de Ripollet heu previst que la recollida dels envasos, la recollida del paper i del rebuig sigui de 21 a 22, vol dir que només durant una hora hi haurà aquells elements a la via pública.
I només dos dies a la setmana.
I només dos dies a la setmana, ho concentreu.
Perquè això ho hem dividit la ciutat en tres sectors. Uh-huh. Cada sector són dos dies diferents, al final tota la ciutat té sis dies de recollida, però a tu com a veí només tindrà recollida o residus, no? El tema porta a porta, dos dies a la setmana.
Clar, jo m'imagino també, Pilar, que amb aquests cinc anys dels formadors... Aquests formadors també seran inspectors. I, per tant, durant cinc anys hi haurà tota una sèrie de gent que vetllaran per la informació dels xips, per anar veient quins són els racons amb més problemes, on s'han de fer canvis, on no, etc. I, per tant, és un monitoratge molt, molt ambiciós i molt positiu.
És que, a veure, la recollida porta a porta posa a prova la musculatura social del municipi. Hi haurà molts ciutadans que hauran d'anar al gimnàs en aquest sentit, perquè no tenen aquesta vocació, ni entenen l'urgència climàtica ni l'urgència... Pobres,
però són ciutadans...
Em poso la pell dels altres, eh?
Però són ciutadans que no la tenen amb res, llavors.
Ah, clar, sí, estem d'acord. Haurem de fer. Però això hem de ser conscients, tots, sí. Perquè jo sempre penso que... Jo tinc molt clar el que és l'eficiència energètica, l'estalvi d'aigua, la recollida selectiva...
Però molt poca gent ho té clar.
Clar, llavors...
És així.
Perquè d'aquí necessitem a tots. Ella no vol que participin els de sempre. Vol arribar, suposo, ha de ser universal, en un temps el més curt possible, no?
Exacte, nosaltres llavors, hem d'anar avançant en aquesta direcció.
Haurà de ser el més amable possible.
És el que estem intentant.
Això t'obligarà a renunciar a l'excel·lència al principi?
Jo crec que, per això deia, hem de trobar un equilibri. No perdem l'objectiu. Nosaltres volem arribar... sabem que mantenim contenidor, no arribarem al 90%
no,
que estan arribant.
No, és que és a nivell de país. No avancem.
Clar, no arribarem. No ens posem un objectiu de fer el 90% de reciclatge com s'està fent quan en fan un sistema porta a porta en una ciutat petita.
Madur.
Clar.
Tiana, Castelló d'Empúries, coses d'aquestes.
No ens podem posar aquest nivell.
No sou vosaltres.
Exacte. El nostre objectiu ha de ser un altre. Ha de ser l'objectiu d'una ciutat que jo crec que potser anem a doblar el que tenim ara. Però per arribar aquí, anem a veure com ho anem fent. I també serà un procés. Jo crec que aquí no és només el nostre sistema, sinó també que el país ens acompanyi, que les lleis que es vagin traient en aquest sentit estiguin fent així.
Pilar, eren 200 municipis i es preveu 31 de desembre que ens acostem als 300, crec.
Clar,
per tant,
exacte.
No sou els pioners
no.
Això és favorable.
Exacte. O sigui, jo crec que és a poc a poc que anem avançant amb aquesta consciència. No?
T'imagines, Ripollet, que el conec una miqueta, havia viscut uns anys a Cerdanyola, i t'imagines Ripollet amb un 80% de recollida selectiva?
Sé si encara es fa els premis. Per promoure aquesta consciència, això que esteu fent a Ripollet, la Gestió de Residus va instaurar uns premis fa molts anys. Algun m'havia tocat anar a presentar-lo. I sempre sortien els mateixos. T'estic parlant d'això de Castelló d'Empúries, estiant a poblacions de menys de 5.000, de menys de 10.000.
Clar,
jo... en cap cas m'hagués imaginat que Ripollet hagués jo, pogut optar.
Saps què defenso? Que les ciutats participem de la transició ecològica. Perquè sembla una cosa de la Catalunya interior, no? La Catalunya interior verda, que participa d'això, i les ciutats que hem de tenir això, els carrers petits, sense voreres, sense...
No
pensats per la vida. Al contrari, penso, ara ens toca a les nosaltres... Exacte, ara ens toca a nosaltres
aquest
pas.
Aquesta és la paraula, eh? Estic pensant en els carrers del meu barri a Terrassa, que no som pensats per la vida, allà on visc jo.
Són de cara de Pompidou, de la ciutat és del cotxe, senyors ciutadans.
Sí, jo crec que ara ens ha arribat aquest moment, no? De dir, vinga, les ciutats també formen part de la transició ecològica i per tant...
I creus que els ciutadans ho desitgen?
Els ciutadans, n'hi ha que sí, i també n'hi ha que ens estan recolzant amb aquest tema. És clar, és com tu has dit, és intrusiu. Llavors, no és una cosa que d'un dia per l'altre aconseguim, però està vist, no?, que tot arreu on s'estan implantant aquests sistemes, al final es crea aquesta consciència i disminueix el nivell de, no?, de producció de residus. Jo crec que, bueno, això, si cadascú des de l'àmbit on te pot comença a treballar en aquest sentit des de l'administració. Nosaltres, des d'un ajuntament, no podem treballar amb lleis perquè redueixin els envasos. El que podem fer és el que estem fent, no? Que anem a treballar en com recollim, de manera que la recollida ajudi a que disminuïm i a que fem un bon reciclatge. Això és el que des de la nostra competència com a administració podem fer, és el màxim que podem fer i estem implicats aquí a tope. Si totes les administracions ajudem en aquest sentit, també ajuda, no? També fa que tots sumem en la mateixa direcció. Que des de l'Estat la nova llei de residus empenyi cap aquí, que la llei catalana de residus empenyi cap aquí, que treballem també amb la reducció dels envasos, no?, als grans productors, ja no només als veïns.
Ja ho
crec. Exacte, això és tot el que suma i ajuda a crear consciència.
De tots els àmbits que tenen a veure amb el medi ambient, la gestió dels residus és el més local. I fins i tot més que l'aigua, fixa't el que et dic, perquè això sí que s'ha de fer a mida, perquè no val el que...
Fixa't, la descripció que fa ella és a mida. Sí. Molt a mida, i jo diria que
claríssim.
Molt pensat.
Ho tinc claríssim.
Li puc veure, per la meva experiència de 10 anys en municipi en porta a porta, li puc veure algunes pegues, però que en una àrea tan densa és una aposta, jo crec, d'una combinació valenta, òptima per la tipologia de Ripollet, etc. A mi em dona bones vibracions. 11 de juliol, oi? Mm-hmm. La data d'implantació. Haurem de parlar a la tardor, eh?
Sí.
I em xivaràs números, eh?
Mm-hmm. I tant,
sí,
i tant.
Sí, perquè segur que anirà bé. ho hem de seguir.
Escoltant-te ja sabem que anirà bé.
La veritat és que...
Saps quin va ser un dels problemes de Vilassar?
Segons Digues. Per acabar, senyors.
Sí. Senyor. Va implantar un partit molt gran, el PSC, està governant amb Iniciativa, i va ser una petició d'Iniciativa. Absolutament, és a dir, definitòria per formar part de l'equip de govern. De manera que aquest gran partit es va veure obligat a traslladar això, i aquí és on es va, crac, es va fer la fricció,
fissura.
Que no va venir d'un grup local, que el veïnatge està més arrelat. No dic que el PSC o Convergència en aquell moment no estigués, però va ser, i aquest altre partit, dels, que era Convergència, va fer una diagnosi de la situació, i és el que va fer, i va guanyar.
Per això se'n diu populisme.
No, per això se'n diu també estar del costat del ciutadà. És cert que és populisme, però jo t'ho dic, Pilar, perquè és un tema molt, molt, molt íntim. Mm-hmm. Molt íntim, el tema de la gestió dels residus.
Sí, veient els...
Jo ho he après al llarg dels anys. És com que si estiguessis picant a casa de la gent per dir-li com ha d'anar al lavabo, com s'ha de dutxar, com s'ha... Tinc aquesta percepció. És per això que dic que socialitzar al màxim...
Exacte.
Els que avantatges...
Sigui
Pilar,
projecte
tanques. Va.
Sí, vinga, doncs... que ens veiem al setembre, on espero que us puguem explicar com ha anat de bé. Nosaltres ho estem fent amb molt de carinyo, no? Molt pensant en la nostra ciutat, en què...
Nosaltres et convidarem més aviat finals d'octubre, novembre,
perfecte,
perquè entenem que si s'implanta l'11 de juliol, etc., setembre serà justet. Però...
Sí. Perfecte. Pues això, que jo crec que, com dèiem, és el moment de que les ciutats fem aquest pas. Jo crec que Ripollet respondrà, o sigui que és veritat que al principi tindrem moments de dubtes, d'encaixada, de veure com va, però jo estic convençuda que podrà ser un exemple de com les grans ciutats també poden fer aquest pas.
Molt bé.
Pas.
Tens el suport de l'equip de govern? Sí?
I tant.
I l'oposició està molt a la white?
L'oposició, a mesura que ens acostem, doncs cada vegada està com una mica més a les expectatives.
Doncs això sí que ho estàs fent bé.
Pilar Castillejo, tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Ripollet, un plaer. I molta sort en aquesta estrena brutal de l'11 de juliol.
Genial, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs. Amb aquesta pregunta, Ripollet faran contenidors xipats únicament o majoritàriament el porta a porta? Un lot de mel alemany amb mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de roba.
Cap al Medio Ambient de la setmana passada ja tenim guanyadora, és de Terrassa. La pregunta deia: quin tipus d'arbreda acull més biodiversitat, les grans plantacions monovarietals o el bosc autòcton? La resposta: al bosc autòcton. El llibre Arbres, de Salvador Comelles, d'Edicions Barcanova, el premi que s'emporta la terrassenca, bé, o com a mínim l'habitant de Terrassa, Laura Marín. I de la setmana passada, el Meteotemps, la pregunta deia: l'Observatori de Lleida va batre un rècord durant el diumenge crític de maig. Va ser el més càlid en 42, 72 o 114 anys. La resposta era en 72 anys. Una ampolla de vi d'Agustí Torelló i Mata, un vi xic varietat Xarel·lo 100%, doncs és el premi. I el guanyador, Felipe Garrote, de Barcelona.
Llar a Plus i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
Llar Green Europa vol reduir els residus tèxtils.
Tu tens compres molta roba, és a dir, tens
no,
aquest,
jo,
aquest...
Jo no,
jo tampoc.
Gens.
Jo
la tampoc. Meva dona més.
Però no només però la gent no. Jove té aquesta... Sí. Però com quan jo era jove, que tenia... Bueno, m'agradava anar a la moda.
Jo...
No a la moda, però sí que m'agradava. Doncs mira, una mica primirat i m'agradava. Pa. Bé, el problema és que tot això ha canviat moltíssim. No estic dient que la culpa la tingui la moda aquesta... La fas... com es diu? Sí. No, la moda ràpida, no? No estic, això no és una normativa que s'hagi dissenyat contra cap empresa en concret ni contra cap manera de produir tèxtil. El que ha fet la Unió Europea, la Comissió Europea en aquest cas, és presentar una estratègia dins de la Unió Europea per evitar que aquest sector, el sector tèxtil, que és el quart sector que genera més impacte ambiental, darrere dels aliments, de l'habitatge i de la mobilitat, darrere ja ve el sector tèxtil. Ja saps que el 8% de la fracció dels residus, 8% de la fracció dels residus és el tèxtil. Saps quin és els envasos? Quina proporció té de la fracció? I quantes vegades hem parlat aquí de contenidor? I si no ets envas al groc no hi vas? Recordes de campanyes?
Del tèxtil.
Un 7%.
Imagina't.
En 10 anys l'ha avançat.
El 7 els
envasos?
Els envasos?
El 8 el tèxtil. Ja està per davant dels envasos.
I en canvi visualitzem els envasos i no veiem el tèxtil.
Perquè tenim el focus allà posat.
Sí, sí, sí,
no?
Sí, sí,
i espera
sí,
que un dia parlem dels zero residus, que ja són entre el 3 i el 4.
Això és una
passada. Els residus electrònics.
Això és una passada.
S'estan de les mans.
Els cables, els carregadors.
Bueno, aquesta normativa que regula la Unió Europea, que ja saps que Apple ha posat el crit en el cel i ha dit que anirà a tots els tribunals del món.
Aviam, Apple és minoritari. És a dir, per molt que d'això, el 80% de telèfons són Android.
Exacte.
I el 20%...
Però en tot cas, ell aquesta companyia... Bé, en tot cas, anem... Què és el que diu aquesta estratègia de la Unió Europea? Primer, demanarà que els progressistes siguin sostenibles i circulars. Que maco, els europarlamentaris. Que benvinguts al món. Tindran uns mínims obligatoris requisits de reciclabilitat. No de components reciclats, sinó que el producte sigui reciclable. Bueno, aquí estem una mica millor. Al voltant del 75% d'aquests productes que volen legislar i que volen regular, i amb això s'acaba la pel·lícula, els senyors eurodiputats, el 75% dels productes que es venen tèxtils, que es venen a la Unió Europea, venen de fora. Llavors, s'ha acabat la pel·lícula. Vostès poden demanar a les empreses que fabriquen dins de la Unió Europea que facin productes reciclables, que facin productes que es creïn a dins del concepte d'economia circular i del paquet que ve del Green Deal. Molt bé, això està molt bé, però què fem amb el 75% que ve dels països asiàtics, incloses les marques que comercialitzen aquí i que produeixen a fora? Què farem amb aquesta gent?
L'expressió catalana és mala peça al taler.
I mai millor dit.
Això mateix.
Aquest és un dels apartats de la llei. Però un altre que encara em té més bocabadat per com la innocència la càrrega d'utopia que té aquesta nova llei. I és que diu que prohibeix l'exportació de residus tèxtils a països tercers. A veure, anem a veure una cosa, senyora Unió Europea. Vostè porta els productes tèxtils de Bangladesh o de Vietnam o de la Xina. D'acord? Molt bé. Comercialitza en aquí, genera el residu en aquí. Aquest residu torna en aquests països per una qüestió d'una dinàmica d'exportació de residus. Bé, què haurà de fer ara aquests països del tercer... A veure, cuidado amb el concepte del tercer món. Què hauran de fer aquests països de fora de la Unió Europea? Hauran de dirigir-se a la Comissió Europea i demanar que volen aquests residus i demostrar a la Comissió Europea que tenen instal·lacions de valorització i de reciclatge que estiguin lliures d'explotació infantil, que compleixin totes les normatives ambientals, no del seu país, sinó de la Unió Europea. Però què és això? Però què ens està passant? Què farem amb els residus tèxtils? Els cremarem? Perquè si el que volem és muntar incineradores, que li diuen plantes de valorització energètica, si el que volem és això... No m'atabalin, i digui-m'ho, m'entens? Mm-hmm. Dóna la sensació, de vegades, que el que volem fer és fer créixer aquesta bullofa del residu per autoritzar o per fer absolutament inevitable obrir estacions de plantes de valorització energètica. Aquesta percepció tinc jo. I en el cas del residu tèxtil, és claríssim. Només podrem exportar a països que es dirigissin a la Comissió Europea per escrit i demanin, escolti'm, sí, miri, jo necessito 44.000 tones de residus cada mes perquè tinc que alimentar aquestes plantes, tal. Molt bé, anirà un comitè de la Unió Europea, allà revisarà que no treballin nens, que siguin uns horaris adients, que no contaminin les aigües, que les aigües residuals estiguin tractades tal i com demanen les normatives. Però què, en quin món vivim? No hem vist els documentals que volten per Netflix.
Les plantes de tractament de residus, bueno, que tenen.
Les maquiles, sí. Aquestes horribles de tractament de residus, qui sí, està sí. treballant allà, sí, i sí. com aboquen al medi.
Sí, eh? Unes plantes bé, de valor afegit, dir, inqüestionable.
Aquesta estratègia de la Unió Europea sobre els residus tèxtils és un monument a l'utopia. Això és el que és.
Bé, aquest programa no és una utopia i, per tant, seguim.
Vinga.
El concurs.
Quin percentatge de la roba que trobem a les botigues es fabrica fora de la Unió Europea? Una ampolla de vi Xarel·lo 100% vi xic d'Agustí Torelló i Mata, el premi. La setmana passada, Meteo Escapades, ja tenim guanyadora, és de Barcelona, i la pregunta deia: el càmping Illa Mateua és un punt... o més ben dit, està situat en un indret important pel que fa al trànsit marítim de fa segles, perquè hi havia un recurs molt preuat, imprescindible. Quin? Doncs la resposta era l'aigua. Cinta Bonastre de Barcelona, t'emportes un lot de mel molt variat, molt atractiu, d'Alemany.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Uf, fora mobilitat,
micro,
Green.
La gent no ho sap, però fora micro em deies, ja el tenim aquí. I aquest tema no és que el tinguem aquí, és que serà aquest any.
Clar, 2023, zones de baixes emissions que porten associades la possibilitat de cobrar peatge al centre de les poblacions de més de 50.000 habitants.
Efectivament. Aquesta, ja saps que tenen un any per dissenyar aquestes zones de baixes emissions, que s'està accelerant, que hi ha ajuts com dels... Això dels Next Generation, dona per tot, és com sembla una guardiola infinita que no tingui
sí.
fons.
Sí, sí, però diguem, gastem-los amb intel·ligència aviat, perquè tot seguit, ve els ajuts a la guerra d'Ucraïna, venen altres coses que no sé
cas,
què duraran.
En què consisteix això dels peatges urbans? Bé, com el seu propi nom indica, és a dir, una taxa per accedir al centre de les ciutats. En el cas de Barcelona, anem a entrar en farina, 4 euros diaris, i només per a vehicles amb etiqueta 0 o Zero,
sí,
o,
zero, zero.
O Eco?
No.
No? No era Eco?
No, jo crec que ja serà zero.
Zero de la DGT. Aquesta, sí. Aquesta zero de la DGT s'està revisant també, és a dir, que no sí. Sabem com acabarà aquesta zero de la DGT.
Crec que s'aposta el zero pel vehicle elèctric pur,
però
per l'híbrid endollable l'Eco,
sí,
i, sí. I el C per l'híbrid i el benzina.
És, aquesta és la idea sí. Que hi ha. Bé? Molt bé. Que això és un greu, això és un greu, ja, no? Comparat amb altres ciutats de l'Estat. Sí, sí. Si mirem cap aquí, sí. Si mirem cap a dalt, anem a fer una ullada.
Mirem cap a dalt.
A París, 18 euros per accedir.
Ah, sí?
Sí, 18 euros.
Oh, és a dir, aquesta no la sabia. Sabia els 14 de Londres
no, 18 nyapos per entrar a París o a Londres. És a dir, que aquí no t'estàs.
D'acord.
A Estocolm, a Oslo i a Milà ja en cobren 8. És a dir, el doble que el que hi haurà a Barcelona. I la nova llei no només parla de peatges. Perquè això dius, no, escolta, aquesta és la llei dels peatges urbans. No, no és la llei dels peatges urbans. És la llei, és la nova llei de mobilitat social. Que, perquè què incorpora aquesta llei? Incorpora que no és un annex, està dins del cos de la llei, que parla d'estimular i promoure el transport públic.
Forma part de la llei de canvi climàtic?
Sí, efectivament.
És una
penja,
pota.
Sí,
és
penja,
una pota. Penja,
és que és la llei de canvi climàtic i eficiència energètica. Bé, en aquí el que hi ha és un capítol molt important d'ajuts, però quan dic molt important, dic molt important, per promoure la mobilitat urbana. Bé, i aquí és on hi ha la baralla entre els grups polítics a l'hora de dissenyar i d'aplicar aquesta llei. Perquè què és mobilitat urbana? Mobilitat urbana són els busos, els metros i els autocars que només, i els ferrocarrils de rodalies que només es mouen per la gran àrea metropolitana de Barcelona? O mobilitat urbana seria Vic, estic parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona, que evidentment és la que congrega gairebé el 75% de la població d'aquest país. És a dir, o també obrim aquest gran que va Vilanova, Igualada, Manresa, Vic, pam, pam, i fins a...
Això ja és segona corona, pràcticament tercera.
No està inclosa.
Clar.
No està inclosa en aquest capítol d'ajuts.
Uh-huh.
I aquí és on les diputacions i els consells comarcals estan fent pressió perquè que quedi inclosa aquesta segona anella. Ja no diem llarga distància. Que seria Barcelona-Lleida, Barcelona-Tarragona, Barcelona-Girona, que també això s'hauria de contemplar. Jo entenc, dic Figuera-Reu, no vull ofensar
sí, sí, ningú. Sí, sí, sí.
És a dir, que aquí és on tenim el... Més que en posar una taxa a l'accés al gran ametlla urbana, que això gairebé jo crec que tots entenem que ha d'anar per aquí, donat que tota Europa està anant.
No, tots no entenem això, eh? Veient les xarxes socials...
Bé, bueno, en tot cas, bé... La
no,
gent...
però que veure que les xarxes socials,
mira,
no
xarxes
ens enganyem,
social, sí.
no, moltes vegades, gairebé sempre, no són representatives dels batecs.
No, no, aquest grup de No Sin Mi Cotxe, i el sindicat de la velocitat, porten molts anys posant-se de cul davant d'aquesta normativa. El que passa és que això ja és una directiva de la Unió Europea. Ells es poden posar com vulguin. Ara, el que sí que podem gestionar nosaltres és el capítol d'ajuts per la mobilitat urbana, per el transport públic. I aquí ens
clar,
ajudem moltíssim.
La idea, perdona, la idea del peatge urbà és
multiplicar per dos la xarxa de busos i reduir el bitllet de metro gairebé a la meitat.
És a dir, quan hi havia Tabassa, túnels de Vallvidrera abans de la crisi del 2008 i que la Generalitat s'ho va tenir que vendre, com moltes coses, etcètera, etcètera. Tota la recaptació anava, a banda del manteniment de la via, anava a favor del transport públic. El famós carril BAO de la C-58, molt discutit, es van construir amb aquests fons. És a dir, la idea, crec, del peatge urbà és per injectar diners dels parcs en ride, de...
A l'hora. És a dir, no ens pararem a recollir. Com que tenim aquests fons associats a la mobilitat sostenible, ja podem implementar mecanismes per fer. Tenim una ciutat comunicada en xarxa com Vitòria, no? Vitòria, tu agafes el plan del transport públic de Vitòria, que és una ciutat petita, com Girona, seria més o menys, i dius, és que no necessito cotxe per res. En absolut.
Mira, no el necessitava l'Iñaki Urdangarín, que anava amb bici. Tu vas veure les imatges de l'Iñaki Urdangarín amb la seva nova companya?
No acostumo a seguir aquest tipus de...
No, doncs l'Iñaki Urdangarín doncs, va conèixer una altra noia.
Una
senyora d'allà. Sí, i
sortit... Però no està casat aquest senyor amb una persona important?
Sí. Sí, però bé, a tot arreu. Sí. Aleshores, aquest senyor bé, treballa allà a Vitòria en un despatx, i aquesta noia doncs també, etc. I els paparazzi l'esperaven cada matí a l'arribada al seu despatx d'advocats. Se suposa que el senyor Urdangarín és una persona important, no? Doncs arribava amb la seva bicicleta cada dia.
Això de persona important està en crisi. Aquest concepte està molt barat, això.
Molt barat, però entén-me. Arribava cada matí al despatx d'advocats amb bicicleta.
És que és la lògica.
És a dir...
És de sentit comú, si vius a Vitòria, si vius a Girona.
El problema de Barcelona, igual que moltes altres ciutats, és aquest poblament de primera i segona corona metropolitana,
que es resulta, fora dels ajuts.
Clar, que resulta que dos terceres parts de la gent que es mou a Barcelona ve de fora.
Clar. Aleshores, llavors, estem entesos en que posar el transport públic, quan parlem de transport urbà, hem d'incloure el Rodalies a Mataró, oi que està clar?
Oh, clar.
I el Rodalies a Terrassa, doncs això no està. Això ara, tal com està la llei, no hi és. És per això que...
Hi haurà focs artificials, els pròxims mesos.
Sí, perquè estem...
Els pròxims 20, 25, 30 mesos...
Molt, perquè una vegada es modelitzi...
Amb tot.
Molt, en molts àmbits. I es digui, aquest és el... Bé, ja hem parlat, ja hem discutit, aquest és el model, vinga, pam, s'haurà de blindar, perquè si no les coses no funcionen.
Clar.
Llavors ens podem donar la situació en què resolem la situació de la mobilitat a la ciutat.
A l'ametlla.
I que de portes a fora continuï el caos que a hores d'ara tenim, no? Que una persona que viu a Cabrils s'ha d'anar a un pis compartit perquè no té oferta de transport públic.
Perquè no pot pagar a Barcelona vivenda.
Bueno, i crec que no seria transport públic,
No.
O sigui, no parlem. No. Surt més barat agafar un pis de compartit. És així de bèstia aquesta situació.
Sí. Vinga, va, seguim.
El concurs.
Quan pot entrar en vigor la llei estatal que autoritza els peatges urbans? Ho acabem d'explicar. Un lot de diversos paquets, 5, concretament de càpsules compostables de cafè novell residu zero. Si no va bé aquesta opció, també es pot triar o bé per 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Recordeu, cafè 100% ecològic, de cultiu responsable, sense herbicides ni pesticides i residu zero. De la setmana passada al Mediomar, quina modalitat de pesca té els horaris més diferents a la resta? 2 pots de fumet artesanal, gentilesa de confraria de pescadors, Verge del Carme de la Ràpita, és el premi, l'encerclament o llum, és la resposta correcta, que pesquen de nit. I la guanyadora no diu d'on és, però se'n diu Maria Dolors Ferrer.
Empresa Green.
Empresa Green.
Empresa Green amb una iniciativa important en el joint venture, que se'n diu, d'una empresa, una organització que gestiona els residus que posem al contenidor groc i el blau, que és Ecoembes, i una gran organització ambiental que és Seabird Life, l'antiga Societat Espanyola d'Ornitologia, que a la que pertany des de l'any 80, no? I que és un tema molt emocionant. Fixa't, aquestes dues organitzacions van muntar fa ara 5 anys un moviment ciutadà que es diu Libera, no sé si n'has sentit parlar. Són gent que sortim al camp a recollir la merda que altres han llançat. Quan dic merda, dic els residus, la brossa, això que tot que està a les llaunes, els envasos, que tu em diràs, bé, les llaunes i els envasos que han fabricat els que pertanyen a... Sí, és cert, és així. Però en tot cas, el que sí que és cert és que aquí hi ha una iniciativa per part de dues organitzacions que es posen d'acord i que donen una lliçó del que se'n diuen les aliances, que és el que jo demano, que és temps d'aliances, que és temps de col·laborar i temps de sumar.
Ja ho crec.
El temps de les baralles, de les pancartes i tot això, ja ha passat. Ara la situació...
Mira, fixa't, la pandèmia. Hi ha hagut baralles, hi ha hagut coses estrambòtiques. Sí, sí.
Però finalment vam arribar a acords importants.
Però, clar, perquè mai a la història de la humanitat s'havia corregut tant amb una investigació.
Doncs mai a la història de la humanitat havíem tingut aquest nivell de residus. I d'això que, fixa't que el cognom que s'ha inventat en castellà és basuraleza, que és la basura que s'abandona a la naturaleza. Basuraleza. Bé, aquest concepte, aquesta paraula que entrarà al diccionari de la RAE, perquè té gent com que els estan escriptors importants com l'Antoni Muñoz Molina, que estan defensant l'ús d'aquesta paraula, es basa en que la gent cada vegada li ha de fer més vergonya, perquè no té una altra paraula, llançar al terra, ja no dic a la ciutat, quan sortim als espais naturals, llançar al terra segons què. Se li hauria de caure la cara de vergonya. Quina és la manera de que tinguin aquesta sensació de vergonya? Doncs que cada vegada hi hagi més gent que surt a recollir, de vegades amb l'exemple, ofent moltíssim. No sé si t'has trobat en aquesta situació.
Home, jo ho crec.
Un taxista, jo crec que jo he explicat moltes vegades, fa molts anys, un taxista en un semàfor, i anava a treballar en una ràdio, no era aquesta, però fa molts anys, amb l'Elisenda Roca, en un programa, i aquest senyor era molt de matí. El taxista va treure... Llavors hi havia aquests... No sé si encara existeixen aquests cendrers que es treien, clac, anaven com una mena de pinça.
Els cotxes antics sí, però ara ja no. I ja no em porten.
Clac, 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 clac,
ja, pam, a la porta. Pam, 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 sí.
Jo vaig obrir la porta, vaig agafar un paperet que tenia a la banda, els vaig recollir i els vaig replegar. No t'ho pots imaginar. No, fins a l'agressió, fins gairebé a l'agressió. Va sortir com una bèstia, aquell tio, perquè era un dels pitjors insults que li podia fer. No? I no hi havia ningú. Va ser ell i jo, però és que ell va quedar absolutament retratat. Jo crec que va ser l'atac de vergonya que li va donar.
Tu no li vas dir absolutament res, no
d'això. Doncs aquest moviment que es diu Libera, Projecte Libera, ha tret a més de 100.000 voluntaris. 100.000, Francesc. S'han recollit 500 tones de residus en 5 anys. Hi ha 2.000 organitzacions, des de clubs esportius, casals de gent gran, ajuntaments, grups ecologistes, entitats cíviques que s'han agrupat i que una vegada a l'any, que és l'11 de juny, surten al camp, surten al bosc, surten a la muntanya, no a gaudir del bosc i a gaudir de la natura. És una jornada en la que tothom sortim a netejar. I es fan unes campanyes
unes
de neteja
batudes
brutals. Mm-hmm. Gent gran, nens, famílies senceres, colles d'amics, que el que fan és dir, escolta'm...
És retratar...
Els que no hi van.
Els que no hi van.
És a dir, posen en el mirall a la gent que segurament...
Bé, els que no hi van tampoc, perquè hi haurà molta gent que no hi va i que no embruta.
Clar, evidentment.
Però sí a les persones
que... Els incívics.
Els incívics que provoquen això.
Perquè qui llença un residu al terra de la ciutat és un incívic. Qui llença un residu al mig del bosc o deixa a la sorra de la platja o a dalt de la muntanya... És un altre grau d'incivisme. És un grau d'incivisme que se m'acuden moltes paraules, però no les diré per una qüestió d'educació. No? En aquest sentit, el que fa Libera i el que fan els voluntaris de Libera és donar una lliçó. Una lliçó de civisme i de responsabilitat. Perquè això de la brossa que tenim a la natura, que t'has trobat i que m'he trobat i que tots els que sortim al bosc hem de sortir amb una bosseta, sempre que vaig a buscar bolets, que vaig a buscar espàrrecs, vaig amb la meva bosseta i porto el mànec d'espàrrecs i la bosseta plena de residus. Això hauria de passar, no sé quan ni com, però hauria de passar la història d'aquesta espècie que som nosaltres, perquè no té cap sentit embrutar la natura. No estic justificant que s'embruti la ciutat. No sé si m'estàs entenent.
Clar que t'estic entenent.
Però en el cas de la natura, pobreta meva, és que està nua, pobreta. No té una brigada municipal que vagi o que pugui habilitar serveis de neteja. Per la qual cosa que hi ha una que has deixat allà, company, si no anem nosaltres, si no anem els 100.000 voluntaris a Libera, si no sortim la gent que tenim aquesta picada, aquest sentiment de pertenença a la natura, allà es quedaran. La bona notícia és que som 100.000. i que dins de 5 anys no serem 200.000, serem 1 milió. Perquè això està creixent d'una manera exponencial. És per això que jo volia aprofitar per donar l'enhorabona a Seu Virlai i a Coemés, perquè van diagnosticar aquesta aquesta doble situació social, no? Gent que embruta i que no té vergonya i que és incívica, i gent que de manera absolutament altruista i fins i tot de manera amagada, perquè sembla que ens faci vergonya, anem a recollir. Companys, som més nosaltres que els altres. És a dir, que ens toca treure una mica de pit i estar orgullosos de tenir aquests bons hàbits.
M'agrada.
Vinga.
El concurs.
Quants voluntaris han participat en el projecte Libera, de neteja de brossa a la natura? Atenció, el premi, una habitació doble, és a dir, una nit amb habitació doble, millor explicat, més esmorzar. Concretament, a Platja d'Aro, a l'hotel Costa Brava, per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb l'hotel. Gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. De la setmana passada al Meteotaula, la cuina i l'hostal són d'aires bagencs o segarrencs? La resposta era segarrencs. Eva Romero, de Rubí, t'emportes un lot de 5 paquets de cafè. Poden ser càpsules compostables, quart de quilo de cafè amb gra, quart de quilo de cafè molt. Sempre aquest cafè 100% responsable amb el medi ambient.
Meteotemps.
Bona tarda, això és un Meteotemps excepcional, perquè avui toca Grim Meteo Mauri. En teoria aquesta secció no tocava aquesta setmana, però estem en un episodi que té tota la pinta de ser històric. Per persistència de la calor, perquè en parlarem, ja veurem la setmana que ve per on afluixa la calor. Afluixa poquet, sembla. I a més, us haig de dir que el que fem per saber totes les dades, etc., és connectar amb els dos caps de les àrees següents, de l'àrea de predicció de Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Marc Prohom, cap de l'àrea de clima, de climatologia, és a dir, podríem dir, per entendre'ns, tot l'arxiu de dades històric, que és molt. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Perfecte. També us haig de dir que per necessitats de l'operativa del Servei Meteorològic de Catalunya, donada la situació, constants reunions, protecció civil, bombers, autoritats, ens han fet un forat i aquest espai només es podia gravar a les 5 d'aquesta tarda. Per tant, és possible que, si ens escolteu a les 8 del vespre, més enllà, no recollim dades màximes absolutes del dia, però sí una orientació. Comencem. Santi, la predicció ens apunta un cim de l'onada de calor demà divendres.
Doncs sí, dins el marc d'aquesta onada de calor, que ja fa dos dies que està en marxa, doncs sembla que demà divendres serà el punt àlgid d'aquesta onada de calor, però déu-n'hi-do, hi ha valors que van superar els 40 graus en molts llocs de Catalunya. Avui esperem que també acabin de superar aquests pics. I demà divendres podríem tenir doncs, alguns valors que podrien aproximar-se a rècords històrics, perquè, de fet, les temperatures màximes a la plana de Lleida, a la zona nord de la depressió central, s'enfilen a una velocitat increïble i encara queden hores per pujar. Abans us he comentat, l'onada de calor doncs, sembla que tindrà aquest punt àlgid el divendres. Dissabte encara estarem immersos, tot i que probablement ja començarà a afluixar. I a partir de diumenge hi haurà una lleugera davallada. Els models meteorològics, però d'avui, indiquen que aquesta davallada serà progressiva i fins i tot apunten a un repunt d'aquesta calor entre dimarts i dimecres, amb la qual cosa doncs, no haurem de baixar la guàrdia en el cas dels avisos doncs, d'onada de calor, que tenen aquest doble vessant, no? La vessant de salut, una mica pensant doncs, en això, amb la salut de les persones, els problemes que es poden veure derivats doncs, precisament per aquesta calor. Ja no només la diurna, també crec que hauríem de parlar de les mínimes que estan sent molt i molt altes aquests dies i encara ens queden molts dies de nits doncs, tòrrides o fins i tot doncs, amb temperatures per sobre en algun punt de 25 graus. hem d'esperar doncs, que la setmana que ve aquesta baixada doncs, això sigui progressiva, sense una arribada doncs, d'una perturbació que escombri del tot la calor com ha passat altres vegades.
Marc, si repassem, i tu en saps moltíssim de dades històriques, si repassem les grans onades de calor, a mi se m'acudeix, la vaig viure relativament de petit, 15, 16 anys, la del 82, la del 7 de juliol, una de les potents, però en tenim d'altres, la del 2019, com a recent, en algunes comarques el 15, el 2003, per persistència de les temperatures elevades. Quin resum en fem? Estem en el podi, no?, d'una de les onades de calor potents de les últimes dècades, o fins i tot històriques de la història instrumental, a falta de que arribi el divendres, clar.
Sí, efectivament. A falta del que pugui passar avui, confirmem aquests valors, o demà, doncs sí que estem, com deies, en un podi d'aquestes temperatures al nivell del 2019, que era el precedent més destacat i que va ser de calorada molt, molt generalitzada. L'any 82, també, en punts al voltant de Montserrat, del centre, doncs també va ser molt, molt excepcional. Però si féssim allò una visió de quan s'han produït els valors més elevats i féssim un rànquing a veure en quin moment s'han donat, doncs gairebé tots caurien en els darrers 20 anys. Això vol dir que no és una distribució aleatòria ni molt menys i que estem clarament influenciats per l'escalfament global i aquestes circumstàncies cada cop són més freqüents i més intenses.
I cada cop més d'hora.
Sí, sí, sí.
Perquè és que, clar, Marc, portem un any escandalós. Tot just va arribar Cap d'Any i el termòmetre va marcar alguns registres d'infart de més de 20 graus en ple mes de gener i el febrer hi va haver dades sorprenents. Al començar l'abril, rècords de fredurada. El maig, rècord històric aquell cap de setmana i ara aquestes bufetades amb un juny que li queden dies, però clar, si després arriba la setmana que ve i això no acaba de baixar gaire, és que potser tancarem un juny d'aquells memorables.
Sí, sí, caldrà veure com acabem el juny, però podria tenir moltes similituds al 2003, que va ser doncs, molt excepcional. I com deies, estem en una successió de mesos i d'episodis molt càlids, especialment l'estiu, doncs és l'època de l'any que està registrant un canvi més profund, no?, en tots sentits, en durada, en freqüència, en intensitat dels episodis de calor. Penseu que una dada, per exemple, de durada de les onades de calor, doncs ara són gairebé 20 dies més durant quan se superen els llindars que es fixen per definir una onada de calor. O també la freqüència, no? Cada cop és més habitual que es donin aquests episodis i ara actualment tenim doncs, 4 episodis més que no pas fa 70 anys. Per tant, tots són ingredients que no són res més que una manifestació de l'escalfament global que en l'àmbit mediterrani és especialment cruent, no?, que és on es manifesta amb més profunditat juntament amb l'Àrtic. No?
Santi, a nivell de predicció i remenant els mapes, etc., Déu-n'hi-do, la precisió dels mapes pel que fa al camp de temperatures dels últims dies. Sí que és veritat que hi ha hagut aquest endarreriment de marxar la calor, que ja va semblar que anava per aquí, etc. Bé, hi ha modificacions, però bé, que són a un horitzó llunyà, eh? Però a curt i mig termini, a 48, 72 hores, 24 per descomptat, Déu-n'hi-do la precisió dels models, com a mínim pel que fa al camp de temperatures. Ara et preguntaré per les tempestes seques, etc., que són més una loteria, però pel que fa a les temperatures, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, de fet, tu saps bé, els models automàtics, els models d'avui en dia, doncs cada cop són més precisos, cada cop es treballen doncs, amb més observacions, amb més paràmetres locals i fan doncs, que millorin en el temps. A més, des del Servei Meteorològic de Catalunya tenim una àrea precisament dedicada només a millorar aquests models meteorològics i el que estem veient és que en els darrers anys, precisament la variable temperatura doncs és la que els models doncs, cada cop fan millor. Fins i tot nosaltres que fem una validació diària i constant de la predicció que fan doncs, els humans, l'equip de predicció i vigilància, comparat amb els models automàtics, ja els humans, diguéssim, millorem molt poc la predicció de temperatura dels models. Per tant, ens en podem refiar plenament, a més, com dèiem, fenòmens molt locals per sí. L'orografia que tenim a Catalunya.
Uh-huh. I dels esclafits secs, les tempestes seques, etcètera, etcètera, això una miqueta encara funciona al seu aire, eh?
Sí, aquest tipus de fenòmens, doncs la precipitació i especialment doncs, la precipitació associada a convecció, encara sí que els models doncs, home, donen una bona idea, però una miqueta la meteorologia aquí fa una mica el que vol. I aquí sí que trenco una llança per part dels predictors, dels meteoròlegs que fem predicció operativa, perquè en aquest cas sí que doncs, el pas d'una persona humana per la interpretació d'uns models encara millora la predicció. Els esclafits, les tempestes seques que aquests dies doncs, estan fent molt aguts, sobretot els bombers en l'àmbit dels incendis, malauradament doncs, avui al matí a les reunions del comitè tècnic i comitè assessor de protecció civil, doncs una de les coses que els preocupava més precisament eren aquest tipus de tempestes. Ahir a la tarda se'n van produir a bona part del Prepirineu, de Lleida i Prepirineu Central, i van produir moltes ignicions de foc, aquests llamps. Aquesta tarda sí. Doncs, també se n'estan produint. També esperem doncs, que facin molt aguts en aquest lloc d'incendis. Però bé, la predicció és que doncs, tant avui com demà, i demà fins i tot hem fet un avís d'intensitat de pluja, perquè alguns d'ells doncs, no són secs del tot i poden anar acompanyats de precipitació, doncs tornaran a aparèixer a la zona del Pirineu i del Prepirineu. A partir de dissabte ja sembla que no, perquè dissabte doncs, la probabilitat de pluja, de ruixats i tempestes doncs, ja és molt baixa fins a desaparèixer gairebé del tot.
Escolteu, ho hauríem de deixar aquí. Teniu feina, nosaltres més o menys també tenim el programa pel davant aquesta tarda. Simplement, recordeu, aquest és un espai gravat. Quan ara mateix us parlo, la gravació són les 5 i 7 de la tarda i tenim el Carràs 41.9, llei de la famosa 41.9, màxima històrica de tots els temps, des del 1941, 43.4, si no recordo malament. Per tant, un grau i mig només del rècord absolut de tots els temps. Valdomà 41, lloc de l'incendi, Gimenells, Trems, Sant Romà de Vella, Artés, Pantada Siurana, Oliola, Organyà, 41 graus. Déu-n'hi-do, Marc, quin goig, bé, quin goig, diguem, des del punt de vista climàtic, res més de calor, eh?
Sí, és un autèntic festival, malauradament un festival negatiu, perquè comporta sí. Molts problemes, especialment tot el que és la vegetació està especialment tocada per aquesta calorada i les que han vingut anteriorment, però sí que estem davant d'un episodi històric, i tant.
Uh-huh. Perfecte, doncs escolteu, bona feina. Recordeu, Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, i Marc Prohom, cap de l'àrea de clima, de climatologia, també del Servei Meteorològic de Catalunya. Fotografia, ja us dic, a les 5 i escaig s'hauran polvoritzat alguns rècords gairebé segur aquesta tarda, quan ens escolteu d'aquí una estona, i demà divendres al plat fort, i ja veurem si per primer cop a la història Catalunya s'acosta als 45 graus. Va, Santi, Marc, per tancar, què us hi jugueu?
Això ja ho deixo pel Santi.
Perdó?
Ja ho deixo pensant, això, que és qui domina més el tema.
Home, però Marc, segur que fas les teves travesses.
Jo diria que encara no arribarem.
No? Val.
Jo diria que no.
Santi.
Però vaja, ja ho veurem.
Jo diria que passar els 44 potser sí. I de fet, a l'àrea de predicció tenim una tradició, a vegades, d'aquest tipus de juguesques, que és que ens juguem una safata de cruzanets. Una cosa, Francesc, si vols, doncs aquí està la posta.
Jo, mira, participo 45.0.
Clavat. Molt bé. A veure, jo 44.0, a veure qui s'apropa més.
D'acord, ja veuràs com quedarà mig camí. Ja veuràs com quedarà mig
camí.
Va, va, va.
Veurem.
Vinga. Adéu-siau. Bona tarda.
Vagi
i gràcies.
Adéu. Adéu.
El concurs.
Anem al concurs, evidentment, amb dades. Dimecres, dia 15 de juny, al pantà de Riba-roja d'Ebre, es va arribar als 41 o als 43 graus. El premi no és un termòmetre, és una gorra de Catalunya Ràdio.
Quin temps farà?
Doncs anem a quin temps farà amb aquesta perspectiva d'un dia probablement històric pel que fa a registres termomètrics. Caldrà esperar, però, que passi aquest dia. Quin dia? Doncs divendres. Les temperatures poden arribar als 43-44 graus a punts de ponent. Potser algun raconet intenti acostar-se als 45, ja veurem si ho aconsegueix. Els 43, gairebé els 44, estan garantits. Ja veurem si té una mica més de força o no la calor. En general, a prop dels 40, assolint-los o acostant-s'hi o superant-los lleugerament a punts interiors prepirineu i prelitoral. Arran de costa no ho sembla, però potser sí acostant-se als 35. I atenció, perquè en alguna vall pirinenca, tipus l'Alt Urgell, tipus el Pallars Sobirà, Ripollès, es poden acostar les màximes als 40 graus. Dissabte baixa una mica la temperatura. Poc, però baixa uns graus, entre 2 i 4 o 5 graus, depenent de la comarca. Però clar, si venim en alguns punts de ponent de 43-44 graus, si baixa 5 graus, vol dir que baixa fins als 38-39, que vol dir molta, molta calor. En algunes zones costaneres no baixarà ni gota la temperatura. Diumenge baixaria una miqueta més. Esperem. Atenció, aquesta matinada de divendres i potser també la tarda vespre de divendres mateix, algun ruixat o tempesta al Pirineu localment amb intensitat elevada i alguna tempesta seca amb activitat elèctrica i fortes ratxes de vent. La setmana vinent sembla, el cap de setmana seria dominat pel sol àmpliament i la setmana vinent la temperatura que podria frenar el seu descens. Ja veurem si torna a pujar o no. Anem a les peticions particulars. N'hi ha moltíssimes. La Sara BG. Quin temps farà Canet de Mar el dissabte? Doncs molt de sol i calor de ple estiu. No pas desmesurada, però sí per sobre dels 30. Jordi Massaguer, el temps a Andorra i la setmana que ve. Doncs aquest diumenge i la setmana que ve, concretament, molta calor, sobretot a la capital, Andorra la Vella, en d'altres punts més elevats no tant, Pilar Pego, i a més pinta sol, eh? Potser la setmana que ve alguna tronada tarda a Cambrils, Pilar Pego, sol, calor, però baixa un pèl la temperatura, l'olla de Núria Àngels Martínez, el mateix, sol tot el cap de setmana, diumenge concretament, Josep García, excursió al Turó de l'Home, sol, també calor, Gorgues de Campdevànol, Rosa Martínez, igual, sol, calor. Cristina González, si farà bo a Barcelona el cap de setmana. Diu, m'esteu espantant amb les temperatures. Ningú ha dit que la temperatura a Barcelona hagi de ser rècord. Al costat del mar, clar, farà molta calor, estarem als 30-32 graus, però no és una calor rècord, com a mínim, en aquesta època de l'any, però sí superior a l'habitual. La Ràpita, el mateix, cap de setmana, doncs, de calor de ple estiu, però encara no hi som, a l'estiu astronòmic, i a Bellcaire d'Empordà, el mateix. No ha de ploure, ha de fer sol en tots els casos.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, aquesta onada de calor no és l'única dels darrers 5 anys a Catalunya. Quina va ser l'anterior més destacada, és a dir, de quin mes i any? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, tèrbol, per tant, arbequina del Priorat, de quart de litre, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, aquest any, com es preveu la temporada d'huracans a l'Atlàntic? Intensa o dèbil?
El premi una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, recordeu, oli aquest tèrbol, però molt potent de sabor, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day, ampolla de quart de litre. La resposta era intensa. El guanyador, Josep Maria Rovira, de Manresa.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, la Rosa Martí. Una foto senzilla, però, escolteu, poques vegades ens envieu instrumentació meteorològica. Aquesta és casolana, no és un termòmetre sofisticat ni d'observatori. Termòmetre, doncs, normal i corrent, però... deia la Rosa Martí, el termòmetre s'enfila a les 15 hores 36 graus, foto del passat dia 11. Som-hi, cap al final del programa, un programa festiu de nit de revetlla de Sant Joan, el que farem la setmana que ve. Intentarem plegar ràpid, perquè volem coca, volem cava... Jo sóc més de vi, eh? Si hi ha vi, tiraré pel vi, però vaja, no li farem un lleig, eh? El cava o el corpinat o l'escumós. Mirarem d'afinar el temps, que ens farà, evidentment, per aquell cap de setmana llarg, però parlarem d'anxoves i del país, les de l'Escala, no pas les del Cantàbric, de colònies de gats i de cereals. I ens traslladarem a l'Antàrtida, tot passant pel Mas Pineda de Turisme Rural Sostenible a la Garrotxa. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, el Facebook 28.325 seguidors, i atenció al Twitter, ens falta molt poquet pels 65.000 seguidors, ja passem dels 64.900. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri. No som els tres mosqueters, però som els quatre responsables d'aquest programa. Que vagi molt bé i guardeu-vos d'aquesta calorada.